Res no canvies l'espai de denúncies del món a RAC1. Si ens voleu fer arribar alguna de les vostres denúncies, queixes o suggerències, ja ho sabeu, al món@rac1.net, 902-47700 o via Twitter o Facebook del món a RAC1. Obrim línia. La primera trucada ens arriba des de Sant Esteve de Guialbes. Hola, Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu diràs, Jordi.
No, la meva queixa és per continuar fent pressió al Ministeri de Foment i a Adif, perquè un any i mig després d'haver inaugurat l'AVE de Girona a Barcelona, els afectats de les expropiacions continuem sense haver-ho cobrat tot. I recordar-los que l'AVE funciona gràcies a que la bona voluntat dels propietaris en el seu moment varen cedir més metres quadrats dels que es necessitaven previstos i que encara no ens han pagat, que no tots són flors i violes, que
Jordi,
nosaltres volem cobrar també.
Quin és el percentatge que encara et deuen?
No et sabria dir un percentatge, jo et puc dir...
Per diners, així, potser...
xifres globals del nombre d'afectats que som. Ara més o menys estem parlant de que són 130 expedients i aquests 130 expedients sumarien més o menys al voltant de 5 milions d'euros, vale?
Sí.
I d'aquests 130, 90 no arriben a 20.000 euros. Per tant, estem parlant que hi ha xifres bastant ridícules, que per un propietari poden ser molt importants, però que per al Ministeri, per a DIP, són insignificants.
T'agraeixo moltíssim, Jordi, que hagis fet arribar aquesta queixa per intentar fer més pressió en nom de tots aquests 130 afectats per les expropiacions del 2008 que va fer Adif quan va arribar a un acord amb vosaltres. Moltes gràcies i que tinguis molta sort.
El problema és que al setembre serem 230 més. Que 200... la cosa es va agreujant.
230 més que s'aniran sumant, m'imagino, 100 més que fins ara no teníeu per noves expropiacions.
No, 230 més se n'hi afegiran.
I aquests són de fruit de noves expropiacions que ha fet el Ministeri a la zona?
Sí, que s'han hagut d'anar fent per acabar de millorar i deixar acabat el tren.
Torna'ns a informar, sisplau, quan això passi. Jordi, deixem els micròfons de RAC1 oberts al teu servei per quan hi hagi una novetat en aquest tema i vulguis tornar a confiar en nosaltres i explicar-ho.
Perfecte.
Gràcies, Jordi. Des de Sant Esteve de Guialbes, bon dia. Tenim una altra trucada, és la de l'Anna, que truca des de Barcelona. Hola, Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna, t'escoltem.
A veure, nosaltres la queixa que volem fer al contenidor és que som una comunitat de veïns d'aquí a Barcelona que des de ja fa 6 anys se'ns ha instal·lat un prostíbul en un dels edificis i no hi ha manera de saber com podem treure-ho.
És un club que s'ha donat d'alta, que paga l'impost d'activitats econòmiques, o és d'aquests, diguem-ne, d'amagatotis?
És il·legal. És a dir, és un pis que fins i tot, si tu passes pel carrer, mires la façana, en el balcó hi tenen l'estelada per passar el més dissimulat possible, i és un pis normal i corrent, que sí que sabem que està a l'ordre del dia de pagament de tot, de la comunitat de veïns, de llum, d'aigua, de gas, de tot, però que s'hi fa aquesta activitat durant tot el dia, 24 hores.
Per tant, vosaltres heu patit totes les conseqüències que pugui tenir una activitat com aquesta. Quines són, Anna?
A veure, tot depèn també de quin pis visquis tu, estàs més o menys afectat, si estàs més a prop o més lluny. Però en general, a l'escala, doncs desperfectes de gent que potser altres hores va una mica beguda o el que sigui, desperfectes a l'escala, brutícies, a vegades fins i tot vomitats, defecacions... També el problema principal, sobretot els que tenim nens petits, és que a altes hores de la nit et truquen al timbre, perquè potser, malgrat que hi ha un indicador a l'interfon de baix, en el pis que s'hi fa l'activitat, hi ha un indicador, potser de nit no es veu prou, llavors truquen a qualsevol pis, i clar, a la una, a les dues, a les tres, i clar, tu estàs dormint, o hi ha gent que té nens petits, altres que tenen pares grans, i pateixes perquè dius, ostres, què passa? Bàsicament el problema són desperfectes a l'escala i els cops de timbre a altes hores de la matinada durant tot el dia, a part de que l'escala, clar, constantment hi entra gent que no és el nostre veïnat, gent desconeguda, i I després, clar, depenent d'on vius tu, doncs més o menys sorolls i coses d'aquestes.
Una última cosa. Quan vosaltres heu denunciat aquest cas a la policia, no ha fet res per poder respondre això?
A veure, nosaltres hem anat a Mossos per dues vies. Hem anat a Mossos per la via, diguem-ne, normal, que és la d'anar al president de la comunitat, anar i fer la denúncia i a veure què. D'aquesta via no se'n sap res. I després hem fet una altra via, que és també via Mossos, però gràcies a un contacte que teníem una miqueta, diguem-ne, bastant important. I a través d'aquest contacte sí que vam aconseguir, es va fer, o no ho sabem ben bé si va ser un contacte o va ser una coincidència, es va fer una redada a tot el districte de Sant Martí i de Sant Andreu. I realment se'n van tancar diversos, val? El nostre sí que és veritat que va ser igual activitat. I durant un any o així, doncs no hi havia ningú, estava un pis que estava desocupat. Però a l'estiu següent, a la que suposo que aprofiten que els veïns estem més o menys de vacances o el que sigui, va tornar a començar.
Déu-n'hi-do, quin escàndol. Anna, moltíssimes gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres.
A vosaltres, moltes gràcies.
Moltes gràcies. Hola, Andrea Cosiells, bon dia.
Bon dia.
Llegim més queixes que ens han arribat via elmon@rq.net, alguns dels correus electrònics. Vinga.
Doncs sí, comencem amb l'Andreu, que ens escriu per explicar-nos que té dos fills discapacitats del 85 i el 90%, diu que està tota la vida estalviant per ells i que va cometre l'error de comprar obligacions subordinades de Caixa Penedès, a les quals hi han aplicat una quitança del 10% i el 90% restant. Ens diu que són accions del banc Mare Nostrum, no cotitzables en un mercat oficial i que, per tant, no es poden vendre. Se sent enganyat i frustrat. Per si no fos poc, diu, a casa són 5, el matrimoni, els dos fills i l'àvia amb Alzheimer.
I un altre correu?
Sí, també ens escriu en Lluís Juan, que denuncia que quan es contracta la fibra òptica de Movistar mai no es podrà canviar d'operadora sense perdre el número d'abonat. Segons ens explica, la companyia presumeix de no tenir permanència i és cert, però quan passa l'any de la promoció i la tarifa s'encareix, si vols canviar cap a una altra operadora, perds el número d'abonat. I si ets una empresa, diu, no vulguis saber els perjudicis que comporta. Ho veu una permanència encoberta, sobretot pels negocis.
És un quart d'11 del dematí. Andrea, moltes gràcies. Demà tornarem a obrir el contenidor, l'espai de queixes, perquè tots vosaltres ens pugueu adreçar la vostra. Per cert, deixeu-me dir, abans d'una pausa per la publicitat, que fa una estoneta ens ha escrit el portaveu del Partit Popular al Parlament de Catalunya, el senyor Enric Millo, que via Twitter ens ha dit només recordar que Juan Carlos Gafo, el que va insultar els catalans, era cap de protocol a la Moncloa del president Zapatero. Li agraïm molt a Enric Millo aquesta apreciació, que jo crec que en el fons no ve a canviar res. L'insult vingui de qui vingui, és reprovable. L'insult vingui de qui vingui, s'han de prendre mesures, sigui un partit polític o sigui un altre. El problema de fons de vegades és, i això un dia ho comentarem al senyor Millo quan vingui a la ràdio, el problema de fons és que de vegades només pel fet de sentir-te català sembla que hi hagi màniga ampla perquè t'insultin, des de nazi fins a que hi hagi un alcalde de València que pugui opinar sobre si han de posar un mur de separació o si hi ha una altra persona que pugui dir-te això. Sigui del partit que sigui, sigui de la ideologia que sigui, senzillament el fet d'utilitzar l'insult. Però li agraïm molt que hagi volgut compartir aquesta reflexió amb nosaltres. Una pausa i ens anem a l'Empordà.